Camins. Bomba blaugrana. Gerard Piqué, fa una hora.
Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res. Però ara vull ser jo el que us parli de mi.
Gerard! Hola, eh?
Sí, molt bé.
Com molts de vosaltres, sóc del Barça des de sempre.
Dóna-la, Gerard!
Vaig néixer en una família molt futbolera.
Gerard, no facis tonteries.
I molt culer. Des de molt petit, jo no volia ser futbolista. Volia ser jugador al Barça. Últimament, he pensat molt en aquell nen. En què hagués pensat el Gerard de petit si li haguessin dit que compliria tots els seus somnis. Que arribaria al primer equip del Barça, que guanyaria tots els títols possibles. Que seria campió d'Europa. I del món. Que jugaria al costat dels millors de la història. Que seria un dels capitans. Que faria amics per sempre. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar i vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà.
Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Passaré a ser un culer més. Animaré l'equip. I transmetré l'amor pel Barça per meus fills, tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré. Ens veiem al Camp Nou. Visca el Barça, sempre.
Gràcies, Gerard, i que sigui més d'hora que tard. La culerada amb el cor, no sé, temblant, perquè realment, escolta, un adeu de sobte, un dijous post-castanyada, Gerard Piqué ens anuncia aquesta bomba i nosaltres l'hem llançada també a través de les zones. Doncs res, dissabte, tothom que tingui l'ocasió a acomiadar aquesta llegenda del club que ho ha donat tot i que ha estat probablement, amb permís de Carles Puyol, el millor central de la història del Barça. Doncs ja ho sabeu. Dit això, bona vesprada aquest dijous 3 de novembre del 2022, dia 1 després d'un camins a l'antigua usanza, amb una de les nostres persones favorites, el gran Àngel Miret, com sempre en plena forma, tot i estar constipat, però donant-lo tot, reflexió amb seny, idees, mirada angelòloga i un plaer, com sempre, fer ràdio amb ell. I gran estrena ahir del gran Alberto Gómez, Eva Cervera Mediante, que ens va portar el món dels microcontes, una de les seves grans passions, si no la que més, i que explorarem al Camins durant aquesta temporada, literatura, art, mirada, sentiment, qui dona més? Aquí ho trobareu cada 15 dies i serà un plaer. Microcontes, la secció que va emocionar Ferran Capdevila profundament. Si voleu recuperar els nostres dimecres i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu Twitter @caminsestel, a Instagram caminsestel. Teniu també una aplicació Radio Estel oficial, el Tinder, i una pàgina web radioestel.cat per si esteu a l'ordinador i us ve millor. Allí també ho trobareu tot, apa, dit queda. Avui, dijous, dia en què ens visita Salvador Aragonès, que sempre ens agrada molt i ens dona allò ritme, notícies, entrevistes incisives, periodisme. Al cap i a la fi, una rialla molt particular també serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies, amb un doble tema social, farem també avui. D'una banda, us presentarem l'Espai Refugi, un punt de trobada per a les persones desplaçades i sol·licitants d'asil, un tema que no podem oblidar i que malauradament sempre és actualitat. Per això hem quedat amb l'Helena Maia, que és la coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones d'aquest nou refugi. I d'altra banda, Pere Juventí Balcells ens farà 5 cèntims d'un tema del qual escoltem parlar molt, però no sabem exactament com està, el Fons Europeu Next Generation. El Pere ha fet una tasca gran d'investigació i ens presentarà les seves conclusions en directe. Informació d'aquella manera, programes històrics, cimera, cinema, rialles diferents, economia, la Macedònia de la ràdio, des d'ara i fins les 9, podríeu no escoltar-nos, seria comprensible, tindreu coses a fer, però seria un error.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
L'espai refugi de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat va obrir les portes fa uns dies amb l'objectiu de convertir-se en un punt de trobada per a les persones desplaçades i sol·licitants d'asil a Catalunya. El local, ubicat al barri d'Hostafrancs, vol esdevenir l'epicentre de totes les activitats de voluntariat de l'entitat, amb classes de català i castellà per a persones nouvingudes, entre d'altres moltes activitats, totes dissenyades per ajudar les persones a integrar-se i sentir-se cada vegada millor amb aquesta realitat, la de la persona desplaçada. L'Helena Maya és la coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones d'aquest nou espai refugi i ja la podem saludar. Helena, bona vesprada.
Hola, què tal?
Molt bé, encantats de poder saludar-te, que estiguis uns minuts aquí al Camins en aquest dimecres. Helena, què tal aquests primers dies que porteu en marxa? Quines són les vostres sensacions?
Doncs molt bé, la veritat és que l'acollida ha sigut molt bona. Hem posat en marxa grups de català, de castellà, de teràpia. Fins i tot les persones usuàries han decidit, amb les voluntàries que organitzen l'activitat, duplicar la freqüència de les activitats, perquè hi ha molt interès, o sigui que molt bé, hi ha molta necessitat d'aquestes activitats, bueno, i ha sigut molt bona.
Això diu moltíssim, aquesta voluntat de tenir més d'allò que els hi doneu, és fantàstic. Perquè, escolta, a part d'aquestes sessions de català-castellà, que és allò bàsic, no? Arribes a un lloc, com a mínim comprendre la llengua i si és possible parlar-la, però què més els esteu oferint com a tallers, com a iniciatives, així, per fer-nos també una idea, Helena?
Doncs, a més de treballar la llengua, que com dius és fonamental, altres qüestions com la salut mental, que són imprescindibles per persones que han patit situacions molt greus, s'han de treballar per poder continuar treballant la resta. Llavors estem organitzant tallers d'arteteràpia, tallers de suport al dol migratori i bueno, aquest tipus d'activitat.
Quina és la realitat dels refugiats actualment a Catalunya? Com tenim aquesta circumstància que es va donant i que moltes vegades queda una mica silenciada?
Doncs, malauradament, és molt, molt dura. Ens trobem a persones que han fugit de conflictes, que s'han hagut de desplaçar forçadament dels seus països d'origen i que es troben en situació de carrer perquè el sistema, per sol·licitar la protecció internacional, està totalment col·lapsat. El sistema d'acollida per garantir la cobertura de necessitats bàsiques per part de l'Estat està també col·lapsat i llavors hi ha persones que no poden accedir a les per sol·licitar la cita és molt complicat i no poden fer-ho i es troben en situació de carrer.
Perquè, mira, ara justament ens ho deies, no?, que una de les voluntats del vostre espai refugi, d'aquest nou espai, és la d'assessorar i brindar també acompanyament, bueno, tu deies també psicosocial, evidentment, aquests traumes que podem viure per aquesta situació tan, tan forta, no?, deixar-ho tot, haver de sortir del seu país per un conflicte, però també acompanyar jurídicament a totes les persones que esperen per entrar en el sistema de protecció internacional o que no poden accedir-hi per qualsevol motiu. Tu dius que estàs aturat. És molt complex aquest procés?
El problema és accedir-hi. El problema és obtenir una cita, perquè no hi ha cites ara mateix. S'ha de fer un tràmit per internet. Hi ha persones que no tenen competències digitals, no? Que no poden entrar, no tenen la capacitat d'entrar a internet per 20 vegades al dia per poder obtenir una cita. Després, el procediment és relativament senzill, però clar, s'ha de conèixer i llavors s'ha d'acompanyar a les persones, sobretot les que han patit situacions molt greus, que han de conèixer els mecanismes per poder reflectir en una entrevista amb molta atenció la situació que has viscut, que a vegades són molt complicades de compartir, no? I a vegades la persona ha patit situacions traumàtiques i quan ha de narrar la seva història no té la capacitat i llavors és contradictòria i aquesta és la part complicada.
Mira, és molt complicat i a més, ara que m'estàs explicant tot això, en aquest cas parlant de persones desplaçades, de refugiats, doncs em sona tot també això a la gent que demana ajuts, persones vulnerables per rebre doncs rendes bàsiques, etc. És a dir, tot el procés burocràtic que s'ha de portar a terme per arribar a aquest sistema, perquè el sistema et respongui i que té a veure moltes vegades amb la vida digital, no? Amb les competències digitals, doncs és que realment és complicadíssim. Ara després ho també ho comentarem. Quina capacitat teniu al refugi? Quantes persones podeu acollir?
Bueno, la veritat és que tenim molta sort amb l'espai refugi perquè és un espai molt gran, molta capacitat. Tenim sales formatives, dues, una petita, una gran, un espai multimèdia, una aula TIC amb 8 ordenadors, tenim una aula d'atenció, tenim una ludoteca, tenim, la veritat, estem ara muntant una biblioteca, o sigui, l'espai és una passada, tenim capacitat per atendre moltíssimes persones.
Doncs per mi és una notícia fantàstica perquè totes aquestes persones que arriben segurament amb molt patiment, amb moltes dificultats, doncs com a mínim tenen aquest espai on poder formar-se. La resposta, ja per acabar, Elena, la resposta de les persones que ja esteu atenent, com la descriuries? És a dir, se senten acollides per vosaltres?
Sí, totalment. O sigui, nosaltres fa molts anys que treballem amb l'acollida de persones. L'any passat, des de l'atenció de les persones, vam acollir com gairebé 600 persones i aquest any, amb l'arribada de persones d'Ucraïna, crec que dupliquem la xifra ja en el que portem d'any. O sigui que normalment fem un treball d'acollida des de punts d'informació i orientació, on arribem trobem a les persones no vingudes, pisos d'acollida, un servei d'orientació laboral, el servei d'acompanyament jurídic, mentoria, o sigui que tenim uns programes molt amples i diversos, no?, per atendre les persones vinculades a la protecció internacional i desplaçament forçat.
L'Elena Maya és la coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones d'aquest nou espai, l'Espai Refugi, iniciativa, recordem, de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, que van obrir les portes fa uns dies amb l'objectiu de convertir-se en aquest punt de trobada, en aquest punt de suport, en aquest punt d'atenció integral per a les persones desplaçades i sol·licitants d'asil a Catalunya. Elena Maya, que vagi molt bé i molts ànims a tota aquesta tasca tan potent i tan necessària que feu.
Moltes gràcies per aquest espai. Bona nit.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Ràdio Estel, Vic, 98.4. Camins.
En David Serra, cada 15 dies. David Serra, un gran de la ràdio.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Reflexió,
de dir. No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
Amb Rafa Sanahuja.
David Serra va pel món amb els ulls oberts, amb els sentits desperts. De vegades li costa una mica, però en general ho aconsegueix.
I altres persones que expliquen coses.
Hot summer streets and the pavements are burning. I sit around
trying. Estava esperant per si arrencava la cançó, que és de Cobra Kai, és la versió actualitzada de la que sonava Karate Kid, i m'agrada molt aquesta cançó, Cruel Summer, que sonava Karate Kid en una versió vuitentera. Ara arrenca. Si no heu vist Cobra Kai i sou dels anys 80-90, si us plau, no falleu a la cita. A veure, canviem de tema, la Macedònia de la ràdio. Ara us presentarem un resum d'un reportatge que ha anat sonant aquests dies, que s'ha currat moltíssim el Pere Juventí Balcells, que ja ens acompanya de nou. Pere Juventí Balcells, gràcies per tornar a baixar.
A vosaltres.
Has baixat bé per l'escala, tot correcte?
Tot correcte.
Molt bé. Us parlarem dels fons Next Generation. Són uns instruments aprovats pel Consell Europeu que volen contribuir a la reconstrucció de les economies dels països de la Unió Europea. Atenció, que aquí hi ha molt concepte, després de la pandèmia de la Covid-19. En sonen molt, en sonen moltíssims. Però ara entrarem més al detall. També busquen impulsar la transició ecològica i digital i volem posar el termòmetre, més o menys, a veure fins a quin punt els recursos promesos estan arribant allà on més es necessiten. Ho fem, com us dèiem, amb Pere Juventí i Balcells.
Doncs, Rafa, sembla que aquests...
Ara,
la musiqueta tensa,
atenció.
Més que res, que indica que aquests fons no estarien arribant com s'esperava que arribessin, perquè segons diverses autoritats, quan es van posar sobre la taula aquests fons, havien de ser un manà caigut del cel, una pluja de milions que ajudessin a transformar l'economia europea després de la pandèmia. El primer gran repartiment dels 27 marcava un horitzó bastant transformador,
sí.
I en aquell moment, doncs, sortíem de les primeres onades, necessitàvem aquesta injecció, podríem dir, optimista, doncs, de dir, doncs, que es recuperés tot, intentar sortir més fort d'aquesta crisi que va paralitzar, recordeu, fa 2 anys el món i la nostra economia. Per una economia com la d'estat, aquests fons havien d'ajudar a fer, doncs, que ens anivellessin amb la resta d'Europa, no? A fer, doncs, que les nostres empreses estiguessin digitalitzades, a reindustrialitzar definitivament aquest país i adaptar-se a les noves exigències de sostenibilitat que marca l'Agenda 2030.
Les autoritats espanyoles celebren cada vegada que poden que Espanya va ser el primer país europeu en rebre aquests fons. A més.
I no menteixen, Espanya va ser el primer país europeu que va rebre aquests fons i també és capdavanter en el desplegament d'aquests Next Generation i per aquest motiu el govern espanyol ja ha anunciat que està en disposició aquest mes de novembre de demanar la tercera transferència d'aquests fons. És la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
España es el país más avanzado de la Unión Europea en la ejecución de los fondos europeos. No lo digo yo, lo dijo la señora von der Leyen. Yo tengo datos y yo les digo que España va a pedir en el mes de noviembre el tercer desembolso.
Per contra, el PP fa mesos que alerta que aquests fons no s'estarien desplegant al territori de forma suficient i que Espanya no tindria una posició tan beneficiosa com sembla, en principi.
Exacte, i aquest és el crit d'alerta que fa el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
La ejecución de fondos Next Generation está siendo en este momento en España muy deficiente. No lo dice un partido político, lo dice la Unión Europea. Somos el peor país en ejecución de fondos europeos. Lo dice el Tribunal de Cuentas, donde nos señala que podemos estar ante una recuperación económica insuficiente por la no utilización adecuada de los fondos Next Generation.
Bueno, aquestes són les paraules d'Alberto Núñez Feijóo.
I de fet, Rafa, fa molta gràcia perquè si t'hi fixes, els dos polítics espanyols mencionen, doncs, aquesta Unió Europea, no? Aquesta Comissió Europea, i uns diuen que va molt bé, els altres diuen que acaba molt malament, i dius, ostres, quin...
Bueno, és la gràcia dels polítics que us...
Això els periodistes ens torna bojos, perquè pensem, va bé o no va bé.
Clar, i aquí has fet una mica de tasca d'investigació. Perquè què diuen els principals beneficiaris d'aquests ajuts? Estan arribant aquests recursos? Què has pogut esbrinar, Pere?
Doncs mira, segons m'han explicat, el món empresarial veu perill aquesta arribada d'aquestes ajudes, i en molts casos, com bé estem explicant, contradiuen aquest discurs ministerial. A Catalunya, el president de la patronal CECOT, Xavier Panés, va denunciar justament la setmana passada davant el president de la Generalitat en una nit que fan d'empresaris a Terrassa que les petites i mitjanes empreses estan tenint dificultats per accedir a aquests fons europeus Next Generation. Segons denuncien les pimes, doncs hi ha una mala planificació, una excessiva centralització per part del govern central i també una rigidesa administrativa que allunya l'esperit original d'aquests ajuts. Hem de recordar que aquests ajuts, quan es van posar sobre la taula, deien això, no? Que seria, doncs, aquest manà, que tothom hi podria accedir i que seria fàcil accedir a aquests ajuts, però el cert és que les empreses, a l'hora de demanar-los, s'estan trobant amb problemàtiques, amb aquesta burocràcia tan excessiva que tenim.
La burocràcia és que surt per tot arreu quan es tracta d'aquestes coses i d'altres temes també. Per tant, hi ha una sensació generalitzada que aquests fons no estan arribant amb la suficient força a l'economia real.
I aquí també ho reconeix Xavier Elizondo, responsable de l'oficina Next Generation d'Acció de la Generalitat de Catalunya, que corrobora aquest fet i creu que ens trobem davant d'aquests missatges contradictoris en tot aquest afer.
Per una banda, tu sents parlar la Unió Europea i diuen que Espanya ha estat pionera. Fa poc vam fer una presentació quan es va passat el primer any del Pla de Recuperació Espanyol, ostres, era quasi triomfalista, era excessiva. Espanya ha estat pionera. És el primer país, i això és una realitat, i és irrefutable, és el primer país que ha rebut el segon pagament de fons europeus, ¿vale? Que va ser el juliol. És a dir, va de les primeres. Hi ha països que ni tan sols tenen aprovat el Pla de Recuperació, com seria Holanda. Clar, per una altra banda, cada dia, a diari, sentim queixes de tothom. La setmana passada el Banco d'Espanya i en premsa també diverses empreses grans que també s'estaven queixant, no només les pimes. És cert, i jo estic d'acord que està costant que arribi a les empreses.
Doncs això, està costant que arribin aquestes empreses, des d'Acció centralitzen totes aquestes ajudes que arriben a Catalunya i assessoren a les diferents empreses per poder guanyar aquests diversos concursos que van sortint a Europa d'aquests Next Generation. En aquest sentit, en una entrevista a Ràdio Estel, doncs ens animava, no?, a tothom a rebre aquest assessorament si tenim una empresa.
Són 110 inversions que són les que Espanya ha pactat amb Europa. I això no canviarà, més que res, perquè no pot canviar, perquè ja està signat. Sí que podria passar, i passarà, que es farà una addenda, es poden ampliar coses, es poden fer petits canvis. Però en línies generals, les 110 inversions són les que són. El que ens falta, que va sortint sobre la marxa, és el petit detall de les convocatòries.
Molt bé, tenim aquests primers testimonis. Més enllà del món empresarial, diverses institucions també s'han acollit al somni del Next Generation, en principi.
Aquí també tenim una altra pota, que són doncs, els ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, totes
perquè
les institucions...
Perquè també pot anar cap a aquestes institucions.
Doncs sí, és per empreses i també és per institucions. Ara mateix doncs, hi ha desplegat arreu del territori català i tot l'espanyol també doncs, aquestes subvencions que busquen reconvertir espais en els municipis. Per exemple, doncs, si hi ha un castell que està en runes o hi ha un edifici que està en desús, doncs el que busquen aquests fons també és... Doncs, recuperar-los, donar-los vida, i tenen una característica, diguéssim, molt interessant aquests fons, que és, doncs, per exemple, si tu tens, recordo allà a Sabadell, no? Hi ha una torre d'en Feu que s'està caient a trossos, doncs l'Ajuntament presenta el projecte perquè es converteix en un centre de recuperació mediambiental de la zona per donar feina als desocupats, o sigui, seria una mica com tot en un, no? Agafar patrimoni que s'està caient a trossos i aprofitar els fons per fer doncs, que hi hagi una reactivació econòmica i alhora, doncs, aprofitar-los perquè al final és una pluja de milions d'euros que són importants.
De fet, posaves aquest exemple de Sabadell, sí. L'Ajuntament va presentar l'any passat 19 projectes com a, similars o amb algun esperit com el que tu estàs explicant per acollir els fons a la ciutat amb un pressupost de 570 milions d'euros.
La Rafa, ara us explicarem d'aquests 570 milions d'euros que l'Ajuntament va projectar o va somiar que podria arribar a rebre d'aquests fons, tan sols han arribat 8. Per tant, aquest somni dels Next Generation una mica doncs, es va desinflant.
Sueños son.
Perquè, aquests 8 milions d'euros podran fer alguna cosa, com implantar una zona de baixes emissions a la ciutat. Els ciutadans estan contents, perquè ja no... Vull dir que de tots aquests 570 milions d'euros al final acaba en un petit d'això, amb un trosset de pastisset. Ara, vull que escolteu aquest anunci que feia l'alcaldessa Marta Ferrés, que va afirmar que es marcava el rumb per als propers 20 anys. Per tant, era l'emoció del moment i ara doncs, veurem que es va desinflant.
Si avui a mi em diguessin com a alcaldessa tens recursos infinits i no tens secretari interventor, si em permeten la broma, no? Què és el que començaríem a fer? Doncs, òbviament, seria això costaria 570 milions d'euros. Tinguem en compte, de vegades saben que l'administració i vostès ho han patit tots, olents que som. També s'ha de dir que, òbviament, amb aquests projectes Next Generation saben que ja s'està treballant una normativa, òbviament, perquè tots aquests fons no passin als sistemes normals doncs, de fiscalització i de tràmit administratiu i, per tant, doncs, que puguin ser més ràpids a l'hora d'execució.
Aquí l'alcaldessa de la cocapital del Vallès Occidental deia que es faria aquesta normativa una mica més flexible. Per tant, estem demostrant doncs, que no s'està fent aquesta flexibilitat perquè empreses i institucions doncs, estan denunciant doncs, que no està sent tan fàcil doncs, poder guanyar aquests concursos o poder fer doncs, adquirir aquests recursos perquè hem de recordar que estem parlant de diner públic i el diner públic, Rafa, sempre ha d'anar molt ben gestionat, molt ben...
Bueno, i molt transparent. Que molt transparent, crec que el que aquí està mancant és transparència, no? Perquè no sabem
però,
què està passant.
Però, clar, que hi ha aquest xoc entre la transparència i l'urgència potser de fer algunes actuacions o el fet que a vegades doncs, potser no s'acaben d'adaptar els projectes o aquesta excessiva burocratització fa que algunes empreses doncs, diguin, hosti, jo vull un ordinador, no vull fer tota aquesta paperassa i al final diuen, no faig paperassa i em quedo sense ordinador.
Bueno, és que és la feta la llei, feta la trampa, la trampa de la burocratització.
Paraula que he posat sobre la taula.
Si és una paraula que has estrenat tu en aquest programa, segurament, però que és molt adient, no? Perquè al final dius, bueno, no sé si em val la pena tota aquesta amalgama de...
Tens pocs treballadors, no?
O
tens recursos i tot, no et posaràs a justificar...
Per rematar aquest moment, encara no està tot tancat, hi ha més convocatòries obertes i per aquest motiu des d'Acció i des dels Consells Comarcals demanen estar atents i deixar-se assessorar, com a mínim.
Nosaltres hem pogut parlar amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, que compten precisament amb aquesta oficina també d'aquests projectes europeus, que s'encarrega de centralitzar també les ajudes que arriben a la comarca, sí. També ajuda aquestes empreses que van una mica perdudes a l'hora de demanar aquests ajuts. És Eva Martínez, presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de Vallirana.
És una eina de gran utilitat pels municipis, ja que facilita la identificació de projectes i els acompanya per la seva tramitació. L'oficina fa una feina activa per cercar oportunitats i també traslladar-les als municipis que així poden concórrer amb aquests projectes competitius i així dona doncs, tot el suport que necessiten. I també doncs, rep les consultes que tenen els municipis que volen participar en aquests projectes sent un asset de gran valor en la revisió de la candidatura o cerca de socis.
En definitiva, Rafa, els Next Generation s'estan desplegant, arreu del territori hi ha projectes que estan funcionant i que realment s'estan duent a terme, però crec que queden curts amb tota la promesa o amb tot el somni que s'havia desplegat. I a més, ara estava pensant, Rafa, i fent aquest report també ho estava pensant, clar, aquests fons eren per superar una crisi.
Mira,
i estem en una...
Muestra-te la boca, perquè dic, bueno, vale que tot sigui lent i tal, però si estaven dissenyats i pensats per ajudar a les empreses i també a les entitats a poder sortir del sotrac de la Covid, doncs no s'està complint això. Això, com a mínim, no s'està complint i una mica més de transparència.
I el més trist de tot és això, que ara et xoques de cara amb una nova crisi, una inflació, la guerra d'Ucraïna i tot, que al final penses potser aquestes ajudes no servien de res.
Mira, Juvent i Balses, moltes gràcies per exposar-nos tot aquest treball que ha estat ardu i frondós, podríem dir. T'hem vist treballar a tope de la redacció, però amb grans fruits. Però moltes gràcies.
A vosaltres.
Fem una petita pausa i Economia en Valors, més economia amb Salvador Aragonès.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Un aplaudiment dedicat a tu i als qui amb el seu temps, qualitats, pregària i ajut econòmic fan possible que l'Església sigui suport per a qui ho necessita i esperança per a tothom. Gràcies per tant. 6 de novembre, Dia de l'Església Diocesana. Descobreix el que fas possible a portantos.es.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'Univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, no. Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament.
I llavors ara mateix... nosaltres podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Minuts i arribarem a les 9, el moment que esteu esperants, amics parroquians. Economia en valors, una secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. I un dijous més estem contents perquè es respira aquell esperit diferent a l'estudi. La persona que ens ajuda, que ens distreu, que ens diverteix, que ens instrueix. Aquesta persona que ara mateixa té un problema amb els auriculars i ja està sonant. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada a tothom.
M'escoltes?
Sí, sí, ara sí.
A través dels auriculars?
A través dels auriculars,
Ferran,
clar.
Ferran, ho ha solucionat o no ho ha solucionat?
Està solucionat.
Està solucionat. Per tant...
El gran tècnic Ferran aquí està per
és,
tot.
Efectivament, és un gran tècnic i Paula, gran productora. Sí. Bon vespre a tothom, no, Salvador?
Sí, bon vespre a tothom, especialment a vostès, a altres, que ens seguiu a Ràdio Estel. Salutacions també al cap de producció, el Ferran, que ara estava aquí...
Solucionant problemes.
Solucionant problemes tècnics. Sí. I el cap de continguts, i la cap de continguts, Paula Moreno.
Salvador, aquí tenim avui a l'entrevista.
Doncs avui tenim un personatge important, un rector d'una universitat catalana. És el doctor Alfonso Méndez, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, UIC Barcelona. El doctor Méndez és especialista en narrativa cinematogràfica i en publicitat. Va ser professor adjunt de la Universitat de Màlaga i va aconseguir la càtedra a la UIC de Barcelona. A la Universitat de Navarra, de la mà del seu mestre, el doctor José García Noblejas, va crear l'assignatura Teoria i Tècnica de la Narrativa Audiovisual. Ha dirigit 21 tesis doctorals. Això,
Déu-n'hi-do.
Això és fort, eh?
Déu-n'hi-do.
Cursà a la Universitat de Los Angeles, UCLA, com se diu, un postgrau de Production in Motion Pictures and Television. Està bé, no?
Perfectament.
Posteriorment s'ha interessat per la figura de Jesucrist en el cinema i la influència de la televisió en els nens i en els adolescents. Doncs avui el tenim aquí perquè la UIC celebra els seus 25 anys d'existència.
Convidat de luxe. Doctor Alfonso Méndez, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Quina presentació, Alfonso?
Sí, 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 m'he quedat una mica aquí apagullat.
No, ha estat correcte. Doctor, quines són les característiques que distingeixen la UIC Barcelona?
Jo diria que UIC Barcelona, com tot el món sap, és una universitat privada però sense ànim de lucre. Uh-huh. És a dir, nosaltres tenim un projecte educatiu, una missió, un somni, que va començar dieu vosaltres, fa 25 anys,
sí.
I que és formar una generació de joves, els que venen a la nostra universitat, amb pensament crític, amb mentalitat solidària. Uh-huh. I per això no és una universitat que es constitueix com un negoci, sinó com amb un projecte educatiu.
Sí.
És després també una universitat basada en l'humanisme cristià. Uh-huh. I nosaltres aquestes dues paraules ens les creiem. O sigui, són dues paraules que en el nostre discurs són molt freqüents. Parlem molt de persona, perquè creiem en l'humanisme, la persona, l'alumne és el centre de tot, tot el que fem és per ella, i després la solidaritat, la caritat, el cristianisme. Busquem que les nostres persones pensin en els altres, treballin per la societat, que sàpiguen posar el seu talent al servei de la societat.
Sí,
en tercer lloc, és una universitat que desenvolupa una atenció personalitzada. O sigui, que cada alumne té un assessor que aporta el seu creixement acadèmic i professional i que l'orienta en les pràctiques, en la formació, en fer d'ahir la millor versió de si mateix.
Jo sí.
Diria que això és el...
UIC Barcelona té quasi 10.000 alumnes, amb una ràtio alumne-professor de 8. Bueno, 8.09, 8, vaja. Però una universitat també és coneguda per la seva recerca. Doctor Méndez, quins són els principals eixos de recerca que té la UIC, UIC Barcelona en aquests moments?
Sí, primer hauria de dir que la recerca és ara mateix un pont molt important per qualsevol universitat que vulgui ser referent. Primer perquè ara mateix l'evolució de les universitats es fan en els rànquings en funció de la recerca, del número de papers, del quartil de les publicacions, de les cites, i en segon lloc perquè una docència de qualitat requereix una recerca d'avantguàrdia, ser a la frontera del coneixement, al capdavant dels problemes i de les solucions. I nosaltres li donem molta importància. I a cada professor li demanem que sigui un gran docent, que sigui dedicat als alumnes, però que també sigui un gran investigador. Nosaltres tenim per la recerca un pressupost i diversos eixos. El pressupost és que la recerca ha d'influir directament en la societat i en línia amb l'humanisme cristià de la nostra universitat. Sí. I per això alguns dels eixos que tenim a la recerca són, en primer lloc, la família. I aquest any, per exemple, un congrés sobre l'acompanyament familiar va tenir una repercussió mundial. Van venir 500 congressistes de 50 països i, com a conseqüència, això ens ha posicionat com a referència en el tema de l'acompanyament familiar. Uh-huh. I bueno, jo crec que ara mateix, en els mesos següents, 18 entitats, sobretot universitats de Llatinoamèrica, ens han demanat un curs d'expert, alguna acreditació en aquest sentit. No?
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
El segon eix, sí, és el de les empreses amb benefici social, les anomenades B Corp, aquelles empreses que configuren l'economia, una economia més solidària, més compromesa, i fem una recerca en finançament extern buscant aquells casos d'èxit que han posat en contacte l'interès de l'empresa amb la necessitat social. Uh-huh. Hi ha un tercer eix, que és el de la biomedicina, bioenginyeria i odontologia, que busca fer solucions, patents, per millorar la salut de la gent. Ara mateix hi ha unes quantes patents que tenen un acord de confidencialitat, uh-huh, però que van a resoldre malalties bucals, que es tracten d'una manera menys agressiva, o solucions de pròtesi que milloren la vida de la gent. És a dir, també en aquest punt volem que estigui la solidaritat i el servei a la societat en la recerca que fem.
Per tant, bueno, una recerca extensíssima, molt profunda. Ha parlat també d'un compromís social com un dels objectius de la universitat, sense ànim de lucre, ha dit vostè. Sí. I a mi m'agradaria preguntar-li, sense embuts, tothom pot anar a estudiar a la UIC Barcelona? És a dir, és car estudiar a la UIC Barcelona?
A veure, és una universitat privada que no rep cap ajuda de les institucions públiques. Mm. Per això té un preu més elevat que el de les públiques, però similar a la resta de les privades. Uh-huh. Ara, nosaltres destinem 6 milions d'euros, és a dir, un 10% del nostre pressupost, sí, a beques i ajudes que es distribueixen en funció del talent, ha de tenir un bon expedient, uh-huh, ha de tenir mèrit, i de la situació econòmica, que no puguin pagar aquesta quantitat. Hem fet una campanya molt forta en empreses i institucions que han cregut en el nostre projecte i que ens ajuden. I jo crec que bueno, ara mateix estem en condicions de dir que ningú amb talent i amb il·lusió deixarà d'estudiar a la UIC per falta de recursos econòmics, perquè fem tot el possible que l'educació excel·lent personalitzada sigui a l'abast de tothom. Per això és cara, ho és com totes les privades, però fent possible per aquells que no tenen els recursos necessaris.
Sí, doctor Betiz, vostè ha dit que la Universitat Internacional de Catalunya és una universitat oberta al món. Jo m'imagino que totes les universitats, més o menys. Ens pot explicar què vol dir això?
Bueno, per a nosaltres ser una universitat oberta al món vol dir diverses coses. En primer lloc, que no es tanca en si mateixa. És a dir, que tot el que fem ha de redundar en benefici de la societat. La docència és atendre molt bé els alumnes per preparar bons professionals, que així podran fer una bona feina a la societat. És a dir, un metge, la millor manera que ha de portar l'humanisme cristià és curant a la gent, fent molt bé la seva tasca. I un advocat, un periodista, un arquitecte, el mateix. En primer lloc, estar obert al món és tenir aquesta dimensió de la responsabilitat dels alumnes que estem preparant. En segon lloc, que la recerca no es quedi mai en papers, en publicacions, en l'entorn del recercaire. Demanem als investigadors, com abans deia, que la seva recerca tingui una dimensió social i que estigui alineada amb els valors socials de la nostra universitat. I en tercer lloc, jo diria que està obert al món és que nosaltres ens prenem molt seriosament la transferència social, això que es denomina la tercera missió de la universitat. És a dir, el compromís social, que dèiem abans, és un referent en tot el que des de la recerca ha d'anar a la societat. I procurem que els alumnes, que la nostra missió desperti aquest afany entre els estudiants que fan solidaritat de fi de setmana, o sigui, que reparteixen alguns menjar entre persones necessitades, que destineixen part del seu estiu per activitats de cooperació, o sigui, que sigui molt real, que estem realment oberts al món i a les necessitats de la societat.
Doctor Alfonso Méndez, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, moltes gràcies per estar amb nosaltres i per fer-nos aquests 5 cèntims del que és la seva universitat. Obert al món, per suposat. Moltes gràcies, Alfonso.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pausa i a veure si ens dona temps de fer alguna notícia amb Salvatore.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Hey, hey, hey! Avui això se'ns ha anat de les mans, Salvador. No tenim temps de fer notícies.
Bueno,
com ho solucionem, això?
Doncs mira, ha anat de pressa.
Ha anat de pressa. Va, una notícia que vulguis destacar.
Bueno, jo diria que, en primer lloc, els pressupostos de la Generalitat no estan tancats.
Perquè, no estan tancats,
no,
perquè no tenim...
Falta la nòvia i llavors, doncs...
Exacte, clar, compuestos i sin nòvia.
Home, és que estan qui és el que els apoya, els hi dona suport?
Ningú, perquè els que volen apoyar no volen ser apoyats.
Ara, de totes maneres...
Recolzats.
Sí, de totes maneres pugen un 10%, eh? O sigui, que es veu que l'Aragonès, que en fi, que no té res que veure amb mi, però bueno...
Ja.
Que l'Aragonès, ja doncs, té ganes de fer alguna cosa extraordinària, no?
Per tant, tenim els pressupostos penjats, Salvador?
Sí, totalment. I aviam què farà la nova consellera d'Hisenda, Natàlia Mas, que ha anunciat 3 nous impostos.
Ah, sí?
És que això, però anem d'impostos
impostos. Éramos pocos, Salvador.
Sí.
I quins impostos, ho saps?
Són un impost afectarà els aliments ultraprocessats.
Ah.
Perquè es consumeix molt i això fa pujar la inflació.
Per tant, la cistella de la compra de la Paula pujarà moltíssim.
Sí. I després, a la indústria que emet gasos d'efecte hivernacle.
Sí.
I també hi haurà una tassa pels grans vaixells i creuers. Bueno, això no crec que doni massa.
Això a Paula no ens afectarà, en principi.
No ens afecta a nosaltres.
Això en principi no.
I també es pensa en una tassa, cuidado, per les plataformes del comerç electrònic per l'ús de l'espai públic. Escolta'm, aquí...
Bueno.
O sigui, si tu palsigues la terra, doncs te diràs, un impost.
Els hi falta per respirar, Salvador.
Perquè està trepitjant la terra, no?
Per respirar... Salvador, que hem d'acomiadar, Salvador.
Bueno, escolta'm, no, home, diem que hi ha una catalana que s'ha postulat com a presidenta de la seva, per fer-li la guerra al Garamendi, no? Que es diu Virgínia Guinda.
Guinda?
Sí, perquè
és la guinda.
La COE necessita posar-se a la seva guinda, no?
La guinda de
la COE. Bueno, aviam si sortirà, però és la primera dona que es presenta amb unes eleccions per la COE, que tindran lloc el proper 23 de novembre.
Per tant, a lo millor ahí tenim una primera dona,
pues, president de la CEOE. Però avui dia ja això ja no fa... Avui ja tenim dones astronautes i de tot arreu.
De tot, i tant, i pues, suposat que sí. I de tot. Bueno, a punt d'arribar a les 9 de la nit, dijous de la segona temporada de Camins. Mira, només diré aquesta frase que m'agrada. Amb un home a la producció, una persona que no podria estudiar a la UIC Barcelona, segurament. Nosaltres tornarem demà, amb més coses, al Totum Revolutum, el David Serra, i ens acomiadem per aquesta nit, que hem tingut un programa farcidet. Salvador, que marxa el Piqué.
Marxa el Piqué.
I nosaltres també marxem. Fins demà, bona nit.
Bona nit.